COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en COPE des de Lleida. Són les 12:20 minuts, avui 3 de març del 2020. Dimarts, comencem Herrera en COPE des de Lleida. Ja saps que t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Hores d'ara, 9 graus a la ciutat de Lleida. 4 gotes estan caient ara, no arriben ni a un litre de pluja acumulada a la ciutat de Lleida, però bueno, que és temps d'aquest que encara ens recorda que meteorològicament estem a l'hivern. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa, després ja saps que tenim el nostre espai d'advocats, fem memòria, recordem que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador, parlem de barris amb el Cosme i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1 parlem de gastronomia amb el Felip Urbano i a 2:15 ja saps que tenim la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política, que per cert, ja saps que tenim un número de WhatsApp perquè ens pots enviar missatge de text o d'àudio al 664-526-180, 664-526-180, i ens pots enviar missatges de veu o missatges de text. Per exemple, t'agradaria que tractéssim d'un tema a la tertúlia d'esports? Doncs, d'esports dels polítics, doncs ens l'envies a avui, o a la d'esports, per la setmana vinent, el que tu vulguis. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem amb precipitacions al nord del Pirineu, amb la cota de neu pujant a 1.200-1.400 metres i a la Vall d'Aran es podran acumular 20 centímetres de neu. A la resta del territori, temps més estable amb el cel poc ennuvolat. Les temperatures baixen localment, amb màximes avui de 15 graus a Lleida capital, 14 a Balaguer, 12 a Tàrrega o la Seu d'Urgell i 10 a Viella. Pel que fa al vent, bufada a component oest, amb ratxes molt fortes al Pirineu, que poden superar els 100 km per hora. Demà dimecres continuarem també amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu pujant a 2.200-2.400 metres i aniran rematent al final del dia. A la resta de la província, el cel estarà ennuvolat durant tot el dia, però sense precipitacions. Les temperatures pujaran fins als 21 graus de màxima demà a Balaguer i Lleida capital, 19 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 13 a Viella. El vent bufarà de component nord en cotes altes del Pirineu, amb ratxes molt fortes a primeres hores i a la resta ben variable. Flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Recordem, com deia, que a partir de les 5 de la tarda s'espera altra vegada doncs, vents forts a la plana de Lleida, per exemple, s'esperen que a Lleida arribin fins als 70 km per hora i a la zona de Tàrrega es pugui arribar fins als 80. Per tant, ull, igual que va passar ja a primera hora del matí. Ara sí, anem directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I com sempre comencem parlant de successos. Maria Martínez.
Dos homes assalten un matrimoni a casa seva, Sant Martí de Maldà. Els investigadors sospiten que els lladres buscaven diners però no els van trobar. No obstant, es van endur alguna joia i el matrimoni va estar lligat i amordassat durant unes 2 hores, fins que la dona es va poder alliberar i va trucar al 112. S'investiga també si els assaltants van amenaçar la parella amb una pistola que podria ser simulada. Per ara no hi ha cap detingut. Continuem amb els successos a Pallars del Sobirà, on maten a 34 daines de forma indiscriminada. Els animals van ser morts a trets suposadament des d'un vehicle. Els agents rurals creuen que es tracta d'un acte vandàlic i han portat el cas als jutjats de Tremp, on s'han obert diligències. Els autors podrien enfrontar-se a multes o penes de presó per infringir la normativa de caça.
I seguim encara parlant de successos. Recordem que el jove de Fraga, de 23 anys, que va resultar ferit dissabte 22 de febrer al caure mentre caçava a Sant Esteve de la Sarga, segueix ingressat en coma amb pronòstic estable a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova, segons ens han informat fonts hospitalàries. I el jutjat d'instrucció de Lleida, en funcions de guàrdia, va decretar ahir l'ingrés a presó del detingut després d'escapar-se d'un cotxe patrulla la setmana passada, aquell que va marxar a cops de cap i va trencar la finestreta. Doncs finalment el van enganxar i el jutjat d'instrucció l'ha enviat a presó directament. La setmana passada estava detingut després d'un robatori en un bar a l'avinguda de les Garrigues. El jutge li imputa A més, el robatori de vehicles que utilitzava per cometre fins a 5 assalts en establiments, un dels quals va ser l'intent de robatori en una joieria a l'avinguda de les Garrigues, a Capon, el passat 22 de febrer, i l'intent de robatori d'un vehicle a la tarda anterior amb una nana de 7 anys a l'interior, a Guissona. Es tracta d'un veí d'Alcarràs de 39 anys que compta amb nombrosos antecedents. Bueno, després d'estar 67 hores fugat, l'han pogut enxampar i de moment el jutjat d'instrucció de Lleida li ha decretat l'ingrés a presó. Amb crònica judicial, la justícia europea conclou, això és d'avui, això és actual, la justícia europea conclou que les hipoteques amb IRPH poden ser abusives. Els jutges espanyols ara hauran d'avaluar cas per cas. Però això, si fem memòria, ens recorda el tema de les clàusules abusives de les hipoteques, tot l'enrenou que hi va haver, doncs és el mateix, però ara les hipoteques que per índex tenen l'IRPH. Per tant, si us trobeu en aquesta situació, escolta, jo sense dubtar-ho, visito un bufet d'advocats i que m'informin si estic dins i si puc reclamar o no. De totes maneres, això és molt recent. Ara haurem de veure cas per cas a Espanya. Canviem de tema, perquè l'atur disminueix en 125 persones a la demarcació de Lleida al febrer i la xifra de desocupats se situa en 21.015.
Actualment hi ha una xifra total de desocupats de 21.000 persones i aquesta xifra representa 380 aturats menys que fa un any. Diversos sectors com la construcció, els serveis, la indústria i l'agricultura registren una reducció de desocupats respecte al gener d'aquest mateix any.
I l'oficina de turisme de Lleida ha atès 708.000 visitants des que va entrar en servei l'any 1998.
L'oficina de turisme de Lleida ha atès a unes 708.000 visites en 22 anys que porta en funcionament aquest servei municipal, aconseguint gairebé una mitjana diària d'un centenar de persones que cerquen informació turística de la ciutat. Durant tots aquests anys, l'oficina ha anat ampliant els seus serveis i és un equipament que dona la benvinguda als visitants i ens facilita informació sobre els principals atractius de la ciutat, però que també està obert als mateixos lleidatans, on poden obtenir informació de tots els esdeveniments de la ciutat.
I abans de passar a un altre tema, abans d'entrar a comarques, encara direm que la Diputació de Lleida destinarà 35.000 euros a comprar 24 tauletes a diputats i assessors. Jo ara mateix no disposo de les xifres del sou que pot tenir un assessor a la Diputació de Lleida. Ja presumeixo que estarà molt per sobre del sou mínim interprofessional. Però els diputats, exactament no ho sé ara tampoc, però estan per sobre dels 40.000 euros anuals. Bé, doncs aquí els senyors han demanat 24 tauletes i la Diputació i ha de destinar 35.574 euros per adquirir 12 dispositius amb sistema operatiu Windows a un preu de fregant els 1.500 euros cada un i 12 més amb el sistema operatiu iPad OS d'Apple, per tant seran tabletes iPads, per entendre'ns, el preu del qual es calculen uns 1.000 euros cada una. 1.000 euros cada una és que se n'han anat a la gamma més alta de tot. Fa falta, és a dir, li trauran tot el suc? Perquè és que a sota d'aquest preu hi ha un esglaó i a sota encara n'hi ha un altre. És a dir, podem trobar un iPad, i d'aquest tema sí que en puc parlar perquè ja entenc, podem trobar un iPad per 349 euros preu directe de mercat sense entrar en ofertes, que en trobarem més barat, però fiquem 350 euros, amb el qual dubto que no hi hagi alguna cosa que no puguin fer. Però si ens posem en el cas que necessiten tanta potència i tantes hores de treball, hi ha encara un pas superior, que seria l'iPad Air, que val uns 550-600 euros. Doncs no, ens n'hem d'anar a l'iPad Pro, al car, els de 1.000 euros. 24 tauletes, 35.574 euros que hi destinarà la Diputació perquè hi ha 24 assessors o diputats que ho han demanat. I això és així, és legal, o sigui, res a dir, no és imputable perquè és legal. Ara, és ètic, és moral, n'hi hauria molt a parlar. Anem cap a comarques, perquè arrenca una nova edició de l'Escola de Pastors de Catalunya amb 16 alumnes.
L'Escola de Pastors de Catalunya ha arrencat aquest dilluns la seva 12a edició. Les classes han començat amb un total de 16 alumnes, dels quals 7 són noies i 9 són nois, i es perllongaran durant 6 mesos, 2 de teoria i 4 de pràctiques. Escoltem a Laia Batalla, directora de l'escola.
Primer bloc teòric, que és tot el mes, en el qual veuran en format de càpsules tot allò imprescindible per situar-se. Després se n'aniran a pràctiques, on veuran el dia a dia d'una finca ramadera, i tornaran a l'escola 2 quinzenes, en els quals parlen aquells temes que són capdals per l'activitat, no? Que són alimentació, sanitat i benestar animal, transformació, perquè la petita pagesia, que és el que volen fer ells, ha de transformar producte per vendre a consumidor final, i finalment un pla d'empresa.
La directora també ha explicat que des del seu inici a l'any 2009 han rebut 500 sol·licituds d'admissió. D'aquestes s'han seleccionat un total de 200 alumnes que han rebut la formació. I actualment el 75% de les persones que han passat pel centre treballen de manera professional en el sector. Aquesta escola, reconeguda pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, proposa un model de pagesia associat a l'agroecologia.
Gràcies, Maria. Nosaltres ara parlarem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i el que fem és anar directament cap a la Seu d'Urgell, perquè la instal·lació olímpica de la Seu ja té operatius els nous remuntadors més moderns, més amples i amb més assegurances. És l'obra que culmina la reforma del recinte amb una inversió d'1 milió d'euros.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja comencem amb el nostre espai de l'advocat, ja saps que avui ens acompanya el Josep Lluís Gómez, és advocat del bufet Gonzalo Abogados, els trobes a carrer Blondel número 11, a Lleida, a internet a gonzaloabogados.com, i també a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia tinc, Ricard.
La veritat és que darrerament esteu vivint uns temps excitants des del punt de vista de sentències que van sortint, que afecten a productes que té bastanta gent. Parlàvem fa uns dies de l'IRPF, de les hipoteques vinculades
a l'IRPH, sí.
De l'IRPH, perdó. Vam parlar fa unes setmanes també de les targetes revolving i tota la història. Al final són aquells temes que semblen que mai s'acabaran solucionant o que mai acabarà sortint una sentència, i bueno, a poc a poc, potser de vegades més lent del que ens agradaria, però a poc van arribant. Ho dic perquè veieu que a totes les professions hi ha moments d'aquests, que hi ha més activitat, que són més, anava a dir més macos. Suposo que cada dia és un et surt algun cas nou i alguna història nova. Avui anem a parlar d'uns vells coneguts, i vells coneguts dic perquè també vam avisar, ja vam anunciar que d'això en parlaríem durant tot el curs, i són les assegurances. I com a vells coneguts és que qualsevol persona que tingui un vehicle ja sap que com a mínim l'assegurança obligatòria de l'automòbil des de fa no sé quants anys s'ha de portar. Després encara trobem gent que no en porta, però bueno, vull dir, l'obligatòria ja fa molts anys que es va posar això, obligatòria.
Pues sí, avui anem a parlar de novetats o certes novetats judicials. Com tu bé dius, pues, bueno, pot ser massa, però la vida està bastant judicialitzada,
sí.
I una de les funcions dels tribunals és interpretar les lleis, aclarir aquells conceptes. En aquest cas voldria parlar d'una sentència de 17 de desembre de l'any 2019 que dicta el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També darrerament ens fem referència bastant a aquest tribunal, perquè sembla que és l'òrgan suprem d'interpretació de, fins i tot dels drets nacionals, i ja n'havíem parlat alguna vegada, en el sentit de que fa uns mesos, al mes de juny, el Tribunal de Justícia havia dictat una sentència dient que els incendis dels automòbils dintre dels pàrquings era una qüestió que sí que tenia que cobrir l'assegurança obligatòria, i això era important perquè hi havia força i la gent se quedava al descobert sense tenir que pagar de la seva pròpia butxaca. I ara n'ha dictat una altra, precisament per una qüestió prejudicial que li envia un jutjat de Saragossa, que parla d'una caiguda d'un peató en un pàrquing per una taca d'oli. Qui a vegades no ha tingut una patinada amb una taca d'oli, amb un pàrquing, fins i tot una taca d'oli que hi hagi a la carretera, un motorista, que són potser els més
febles. Que a més llisque molt,
llisque moltíssim, amb una carretera, o amb un pas de peatons que és encara llisque més. I en aquest cas una persona va caure i el que se sabia en aquest cas concret d'on venia la taca d'oli, i se va reclamar contra aquest vehicle. I l'assegurança el que deia, no, miri, escolti, no és la meva responsabilitat. Mentre que el Tribunal de Justícia diu que sí, que és responsabilitat d'aquest automòbil i de l'assegurança, perquè es considera un fet de la circulació. L'oli ve del vehicle i, per tant, n'ha de ser responsable. Aleshores, és una qüestió que de tant en tant passa algun d'aquests esdeveniments.
Curiós.
Curiós. Però és que, a més, parlant abans de la taca d'oli que hi ha a la carretera que cau el motorista, que no sabem de qui ve, jo crec que això obreix la porta a altres tipus de reclamació. Quan això succeïa, moltes vegades l'administració corresponent de carreteres deia mala sort, vostè caigut, tenia que adequar la seva velocitat, la tenia que haver vist, o senzillament és que, miri, això, la taca va caure fa mitja hora o una hora i no hi ha mitjà possible per netejar-la. Jo crec que això obre una porta a la reclamació, i aquesta és una opinió meva, contra el Consorci de Compensació d'Assegurances. El Consorci de Compensació és una entitat pública que cobreix els riscos quan, per exemple, un vehicle no està assegurat, o quan un vehicle ha sigut robat i després produeix un incident. És una cobertura, en determinats casos, particularment de lesions, no de danys. Aleshores, jo crec que això obreix una reclamació, i per això jo crec que la notícia és especialment interessant, sobretot per motoristes, amb aquells accidents que es produeixen a la carretera per substàncies lliscants. Ara, és una cosa que me va cridar l'atenció, i per això la voldria ficar de relleu. La veritat és que l'assegurança obligatòria d'automòbil s'està convertint en una espècie de gran assegurança. Jo he portat assumptes de lo més raro, a vegades coses que cauen de la vaca d'un cotxe, una bicicleta o algo que porta.
Però escolta, jo anar darrere d'un vehicle carregat d'aquests, o que porten les bicicletes penjant perfectament posades amb els seus suports a la part del darrere del maleter, per entendre'ns, i pensar, bueno, i si ara falla el suport i la bicicleta queda suspès a l'aire, tu vens darrere amb el vehicle, te la menges. De mal te'n fa. I escolta, toca en fusta que no passi, hagi l'accident i ningú prengui mal, però allò teòricament ho ha de cobrir l'assegurança del vehicle.
Això ho ha de cobrir l'assegurança del vehicle. Inclús a vegades cobreix coses insospitades. Jo recordo un cas que vaig portar personalment, i és que una colla d'amics se'n van a sopar una nit a un restaurant, i quan arriben allí, un d'ells ha punxat una roda, i un altre company l'ajuda a canviar la roda, i mentre estan canviant-la el cotxe cau, no fiquem bé el gat i cau, i l'agafa amb una persona a la mà. Aleshores, el que es discuteix, això era cobrir també la segona, i sí, el jutge va considerar que això era un fet de la circulació, o sigui, tot allò que deriva.
Correcte.
De lo que deriva d'això. Aleshores, hi ha casos, i per això crec que val la pena consultar, i dir, escolti, miri, és que jo si tinc que reclamar contra l'amic no reclamo, però si hi ha una assegurança sí que ho faré.
Correcte.
Cal fer la pregunta i cal enfocar a vegades bé l'assumpte, sobretot quan els perjudicis són importants.
Però escolteu, qualsevol dubte amb aquest tema d'assegurança, ja ho sabeu, Gonzalo Abogados. Temes que potser mai haguéssim caigut, realment, doncs una consulta de vegades et pot salvar l'incident, per entendre'ns. GonzaloAbogados.com, a internet, al carrer Blondel número 11 a Lleida, també al passeig de Ronda 57, a Q2 Consultors, el Josep Lluís Gómez i tot el seu bufet us atendran. Escolta, una consulta que és gratuïta, que si resulta que no es pot, doncs no es pot, però i hem vist, per exemple, la taca d'oli, que és una cosa que potser jo no hi hagués caigut mai o no hi hagués pensat mai, doncs ja veieu que, a més, hi ha un tribunal que s'ha s'ha pronunciat amb aquest tema, vull dir que d'altres, bueno, i el tema del gat, que tampoc l'hagués pensat mai. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon dia, Ricard.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja saps que és aquest moment en el que fem memòria ben guiats i ben acompanyats per la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
La Mari Carmen, ja sabeu que estem recordant doncs, una setmana com aquesta de fa 25 anys, la primera del mes de març de l'any 1995, Mari Carmen.
Efectivament, i un dimarts, el 31 de gener del 95, anem una mica enrere, La població de Ponts va repartir 5.000 reaccions del seu tradicional ranxo.
Ah, sí.
Un grup de persones van passar la nit anterior a recollir els condiments que portaven els veïns. Més de 15 persones treballaven en la elaboració de la típica escudella. Uh-huh. També Artesa de Segre celebrava en motiu del carnaval la matança del porc. La primera gelada va castigar els ametllers i la fruita primerenca, i els agricultors de les Garrigues van donar per perduda la collita d'ametlla d'aquesta campanya. Clar. L'estat de floració, clar, estava la floració ja molt avançada, era un risc quan hi va hi ha aquestes gelades tardanes, que és el que ara, en aquests moments, el 2020, tenen molta por tots els nostres agricultors que arriben unes gelades tardanes després de que ja ha florit l'ametller, ja ha florit i alguns fruiters també. Bé, continuem. Els germans maristes van editar un llibre en commemoració dels seus 100 anys d'història a Lleida. Es va programar tot un seguit d'actes a partir del mes d'octubre. L'auditori L'IAI i el Convent de les Avellanes van acollir les activitats commemoratives. Els ciutadans de Lleida, en aquells moments, van suspendre la gestió de l'alcalde Siurana en una enquesta que van realitzar el grup d'Iniciativa per Catalunya. Un 89% va creure excessiva la quantitat de zones blaves. La majoria d'enquestats sol·licitaven més escoles bressol municipals i el 76% de les respostes deien que Lleida era una ciutat avorrida. També va ser notícia la futura biblioteca de Lleida, futura encara no la teníem, que superaria la mitjana europea de llibres. El complexe comptaria amb sala per conferències, audiovideoteca i àrea d'estudi. La gestió d'aquesta biblioteca dependria del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
De la magnífica biblioteca pública que tenim ara actualment a l'edifici de maternitat, per entendre'ns.
Antigament la maternitat, sí. I ara aquí anem al temps, perquè a la primera setmana de març una tempesta de vent i neu va col·lapsar els accessos al Pirineu. Es van tancar el trànsit als ports del Portillon i la Bonaigua i d'altres 7 necessitaven cadenes. Els bombers van atendre a nombrosos esquiadors que es van quedar atrapats en els seus cotxes. La zona més afectada va ser la Vall d'Aran, que es va quedar pràcticament aïllada. 6 excursionistes de la zona francesa de Limoges van ser rescatats del refugi d'Estangento. Els bombers van tenir que desplaçar-se amb helicòpter per accedir fins al refugi de la Colomina i Sort i el Pont de Suert van enregistrar les temperatures més gèlides entre 4 i 5 graus sota zero. Uh-huh. Bueno, i després d'això, perquè no tinguem fred, anem a la música, va.
Vinga, va, a veure aquesta si us sona, va. Una cançó que va començar a sonar el 94, però que també en aquest inici del 95 s'escoltava molt a les ràdios.
4 años de felicidad intercalar, 4 años de desconfiadas miradas. Una historia de amor.
La veu és la del fill de Lola Flores, Antonio Flores. Déu-n'hi-do, aquest xicot, també, quin final. Ara estava revisant perquè no sabia exactament quan, però la seva mare, Lola Flores, ens va deixar, suposo que sortirà reflexat al diari, el 16 de maig del 1995.
Sí, sí.
Està a punt de fer 25 anys, aquest mes de maig. Doncs Antonio Flores es va treure la vida el 30 de maig de 1995.
El mateix mes, quan va morir sa mare, sí.
Només va poder aguantar sense la seva mare 2 setmanes, 14 dies.
Sí, va ser molt trist.
Era, vaja, li faltava 3 mesos, menys de 3 mesos, amb aquesta data, estava cantant aquest tema de 7 vides. Abans, a fora de micro, ho parlàvem, potser dels fills, de Lola Flores, dels fills. Potser l'Antonio era el que feia lletres més profundes, oi?
Exacte, exacte. Tant la Lolita com la Rosario eren més folcloristes. Uh-huh. Més folcloristes. Ell tenia uns temes més profons, inclús la forma de cantar-los. Uh-huh.
Antonio Flores, Antonio. Uh-huh. Què més, Mari Carmen?
Pues més, ràpidament. Pardiñes volia, tindria ja el complex esportiu més gran de Lleida, amb una zona al marge dret, tindria piscines, pistes de tennis, un altre cap de futbol, un passeig que començaria al final de l'avinguda de Tortosa i que arribaria fins a les piscines. O sigui, estaven d'enhorabona, estaven uh-huh. ja esperant aquest complex esportiu. I els Mossos, això és més trist, van rescatar l'any 94 22 nens maltractats.
Vaja.
La major part a Lleida Ciutat. La policia va traslladar 63 menors delinqüents a centres d'internament, o sigui, a reformatoris. I per acabar avui, i continuem, és allò de la continuació, no? Uh-huh. Del culebrón del senyor Lluís Roldán,
sí.
Que el dia 31 de gener del 95 va ingressar a la presó de dones d'Àvila, sense fiança, en un pavelló habilitat per ell. Un equip de 144 policies el van cercar per 14 països fins que van trobar el fugat a Laos, al sud-est asiàtic. Dos policies armats vivien al costat de la cel·la del presidiari. El centregat a Espanya solament va preguntar com es faria el viatge de tornada?
Sí, si en primera classe o no.
Va sortir d'Espanya amb una gran quantitat de diners en efectiu. En 305 dies de fugida, Lluís Roldán es va gastar 1.000 milions de pessetes. Una organització especialitzada en la protecció de fugits el va amagar a l'Argentina, però encara es va enredar més el fet de la seva extradició a Espanya. El govern asiàtic no descartava que la detenció podria ser fruit d'una operació secreta, ja que no tenien constància de que estigués en aquest país. A més, el govern de Laos afirmava que els documents que podien limitar la possible condemna eren falsos. Jutges i magistrats contemplaven la possibilitat de que fos un truc de pròfug i que tot el procés, pogués quedar anul·lat. Una detenció il·legal suposaria la immediata posada en llibertat d'aquest senyor, de Lluís Roldán.
Bueno,
Déu-n'hi-do.
25 anys després, no sé si hi ha pel·lícula o no, com ja et vaig dir una vegada, si estéssim als Estats Units, d'això hi hagués hagut pel·lícula ja.
I tant, més d'una.
Maria Carmen Salvador, gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies, fins la propera.
Quasi 3 minuts per sobre de 3 quarts. Ara és el moment en el que, amb el Cosme Garcia, ja saps que parlem de barris, Cosme.
I ens fiquem a caminar, ja saben vostès, amb el món dels barris de la nostra ciutat. Els barris són suficientment interessants per poder estructurar una molt més bona ciutat de Lleida. Avui ens anem al CECA de Sant Pere i allí tenim a José Carreiro, que és el seu president. Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, Cosme, ¿qué tal?
Hola. Hoy nuestra conexión es un poquito para hablar en qué momento nos encontramos en el barrio del CECA de San Pere, que por cierto el otro día erais protagonistas lamentablemente por un enfrentamiento que hubo ahí entre, no sé si eran vecinos o personas que estaban ahí en el barrio del CECA de San Pere, y eso era primera hora de la mañana.
Sí, bueno, una bifurca de unos vecinos, bueno, en principio tampoco es de más, ¿no? Una cosa que pasó, pues mira, en Construita y es lo que hubo, ¿no? Tampoco hubo gran cosa, pasa que fue un poco ruidosa.
Lo que pasa que estabas ahí personalmente y además era la visita que hacía el jefe de la oposición también al barrio, ¿no?
Correcto, esa fue la casualidad para que estuvimos allí.
Pero fue casual, ¿no?
Sí, fue casual, no se lo puse, ¿no? Fue casual.
No fue la representación para que viera el ambiente, ¿no?
No, fue casualidad, sí que es verdad.
El barrio de Seca de San Pere, que bueno, con Julián Garrido, que estuvo al frente muchos años, Emilio Subías y otros, pero que tú has querido dar un vuelco a hacer una serie de actividades diferentes, ¿no? No cambiar tampoco la imagen, porque la imagen es buena del Seca de San Pere, pero sí que habías querido un poquito reconocer a cada uno de los que están ahí, porque vivís un poquito de personas que han nacido, pero muchos que han venido de fuera, de Andalucía, de Aragón, etcétera, ¿no?
Efectivamente. Queremos dar un poco un pequeño, bueno, diferente a lo que había hasta ahora y, bueno, y luchamos más para que los jóvenes hagan más protagonismo, que no seamos las personas mayores quienes estemos al frente de las cosas, sino que hay que darle también salida a los jóvenes, que empiecen a saber que no solo es diversión y que hay cosas que hay que hacer en este mundo, no solo unas cosas, solo la diversión o el estudiar, sino saber que hay unas obligaciones que tenemos que hacer sin ánimo de conseguir nada.
Por cierto, que hicisteis un evento importante en el cual hubo diferentes representaciones y una gran implicación del barrio, ¿no?
El túnel de terror.
Sí.
Fue un espectáculo bastante bastante fuerte, sí. Fue muy participativo. Igual hubo casi 150 personas participando dentro del evento. Y el túnel pues fue espectacular. No sé si fueron de 1.500 a 2.000 personas vinieron, sí.
Por cierto, esto me da alcance para poderte preguntar aquello. ¿No sería posible que recuperarais vosotros lo que en Magraners en su momento no han podido hacer ahora, que es el Belén viviente?
Bueno, es una opción. Es una opción, se comentó también, es una opción. Nosotros... piensa que todo lo que hacemos lo hacemos para conseguir que se puedan hacer cosas tanto para los jóvenes como para los mayores, y que si no tengas duda que si esto lo tenemos que poner para que se tengan que implicar gente, lo haremos. Tanto como el túnel de terror, como si lo que el Ninja Warrior también se hizo espectacular, también vinieron unas 300 personas. O sea, estamos haciendo eventos que son participativos y que se apunta mucha gente.
José Carreiro, ¿es verdad que dedicas 26 horas de las 24 que tiene el día?
Me parece que hago media jornada, 24 horas. Ya. Esa es la media jornada, las 24 horas.
O sea, que lo doblas, vamos, lo doblas.
Sí, 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 realmente sí, sí, porque yo, aparte de mi trabajo, pues dedico muchas horas al barrio mientras está... regenerando, ¿no? Cuando se acabe de regenerar, pues me imagino que ya será todo más tranquilo, ya estaré de esto, pero sí, muchas horas, muchas horas.
¿Queréis interrelacionaros e inclusive ya has anunciado, colaborasteis con la Mariola en su momento y en la fiesta mayor, y este año queréis también implicaros en la Feria de Abril de Lleida, porque tenéis muchos socios de la entidad y vecinos del barrio, pues que bailan en coros, en grupos folclóricos y están en coros rocieros, y os queréis implicar en la Feria de Abril, ¿no?
Correcto, ya lo hicimos el año pasado, también lo vamos a hacer este año, y sí, nos vamos a poner en vamos a hacer participativo en muchas cosas, claro. Si a mí me dicen, por ejemplo, esto es porque es Casa Andalucía, pero si me llama el de Aragón, pues haremos lo mismo, porque mi barrio tiene mucha gente pues extranjera y de muchos etnias, y lo que se tenga que hacer se hará, o sea, está claro.
Y hablando un poquito del movimiento asociativo vecinal, ¿cómo encuentras tú los consejos de barrio en el cual algunas entidades pues no quieren participar? Como, por ejemplo, pues bueno, los de la Mariola o los del Clot, no se quieren implicar, e inclusive la Bordeta.
Vamos a ver, esto es un tema que todavía a mí no me ha tocado, no han venido, pero según he escuchado yo, es un consejo de barrio, en principio son varias personas que se comunican entre ellos para mejorar la posición del barrio, ya sea igual que esté yo, como que esté otra persona, da igual, pero si todos decimos lo mismo, se hará más caso que no si voy yo solo. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, si yo digo quiero poner un edificio para hacer fiestas y los otros tres participativos que también hay dicen lo mismo, al final es mucha más fuerza que no solo yo. Pues si ese es el caso, yo lo veo bien también, no lo veo mal. Pero que todavía no me ha tocado, ¿eh? Hablo desde la ignorancia, todavía no me ha tocado, no sé cómo va a ser, pero lo que sí que me han comentado por aquí y por allá, pues me han estado diciendo que en principio es una cosa que nosotros no somos nadie, cuidado, si no somos nadie, no entraré en trapo, pero si verdaderamente es para mejorar el apoyo que tiene una asociación, oye, pues para mí bien.
Bienvenido sea.
Hombre, claro.
Ya, ¿y las plataformas de barrio?
Yo no tengo plataformas, no me ha venido...
De momento
no me ha venido. Si me viene alguna plataforma y es buena, me adjunto a ella, que no tengo ningún problema. Es que hay que ver de qué están hechas las plataformas, con qué personaje, en qué calidad, en qué todo. Si tú me presentas una plataforma donde estás apoyando cosas del barrio, pues me voy contigo.
Aunque sea una disgregación de miembros de la Junta que se han rebotado y han creado otra entidad...
Lo mismo, no, es que le convido a que cojan la de aquí, que no monten otra, que le doy yo la mía,
eso
que no hay problema.
Estamos de acuerdo.
Es que no necesitamos ser dos personas. Yo, ayer hicimos la Asamblea General, hubo alguna discrepancia, pero esas personas les dije, oye, que no hay que tener discrepancia, venir aquí y ayudar en lo que haga falta. Y si no os ayudo yo a vosotros.
Hay que trabajar de una forma transversal, ¿no? Porque
sí, señor.
De alguna forma, inclusive vosotros dais, vosotros y otras entidades van a dar apoyo a la Feria de Abril, como habéis dado apoyo. Bueno, una cosa que ha estado polémica, que desde aquí yo no he querido, por ser parte interesada, hablar mucho, y es, bueno, pues las fiestas de Lleida y la rebella conocida como la rebella de las CAE regionales, ¿no? Que quieren no sacar, sino marginar a las entidades de que representan a las comunidades españolas, ¿no? Cosa que muchos barrios habéis encontrado muy mal, ¿no?
Bueno, yo, en principio, yo vuelvo a... Una cosa que funciona, y que realmente funciona, porque yo lo he visto, he estado en ello... ¿Y por qué lo cambiamos? ¿Que den oportunidades a otros? Bueno, pues vale, yo no discuto eso. Si se dan oportunidades y lo van a hacer bien, perfecto. Lo malo que ya sabemos que cuando una cosa se empieza o uno viene de nuevo, a lo mejor se pega dos golpes. A lo mejor no, ¿eh? Yo mismo he entrado en un sitio y no me he pegado dos golpes, al revés, lo he levantado. Pues bueno, puede ser.
Pero que de alguna forma no hay que despreciar a nadie, porque yo comentaba a Julián Garrido y comentado a Emilio Subías, que trabajaron mucho y bien por el barrio, y hay que reconocerlo. Bueno, y tú en ningún momento los has desprestigiado, sino que has estado a su lado, ¿no?
En ningún momento. Cada uno ha podido hacer lo que ha podido en su momento, y es lo que yo no en ningún momento lo despreciaré, ni no. Cada uno hizo su trabajo bien por lo que podían o por lo que no podían. Y lo demás es así. Si yo, pues en este caso, tengo otro pensamiento, tengo otras cosas, pues bueno, cada uno tiene lo suyo. O sea, es así.
José Carreiro, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante y a trabajar por el SECA de San Pere.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por llevarnos.
Hasta ahora. Ja ho va, Ricard, el SECA de Sant Pere, que també va estar notícia la setmana passada, però com diu ell, bé, són conatos que poden sortir amb aquest o en qualsevol barri, però allí estava el seu president. Amb una visita que estava fent el cap de l'oposició, va sorgir això a la premsa i la ràdio vam reflexar correctament. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Salutacions cordials, però abans, el teu WhatsApp, venga. Ricard, que no ho has dit.
Doncs anem a recordar el número de WhatsApp, és el 664-526-180, que pots fer anar amb text o amb missatge de veu per dir-nos qualsevol cosa. Després de 2:45 tenim la tertúlia dels polítics, doncs si vols suggerir un tema, 664-526-180.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia als oïdors.
Vinga, que ahir vam presentar el mes de març.
Exacte.
Avui anem a obrir la finestra dels records, a veure què surt del març.
I vam parlar de que a Roma Driu, un padrí de Roma Driu em va explicar lo dels dies manllevats. I què són els dies manllevats? Doncs, seguint amb la dissertació d'ahir, diu la llegenda que hi havia una vella de Roma Driu que guardava els seus ramats i que en veure que a final del mes de març no se li havia mort cap animal pel mal temps... que es reia del març, i deia, març, marcell, no m'has mort cap vaca ni vedell, truja ni porcell, cabra ni cabrit, malaja, que ara hagi finit. 200 borracs tinc a la muntanya, tots amb un pam de banya, 200 ovelles a l'Urgell, totes amb el seu anyell. I diu que davant d'aquesta befa, el març es va enfadar amb la vella, que en lloc d'agrair-li la seva bondat, va fer burla d'ell. Per aquest motiu va decidir venjar-se'n. El març va anar a trobar el mes d'abril i li digué: «Abril gentil, deixa-me'n un, deixa-me'n dos, deixa-me'n tres, i un que jo en tinc faran quatre, que la mala vella vull per nevatre». I diu que el mes d'abril li va accedir i li va deixar tres dies, que són els dies manllevats, tres dies de bonança i de sol i de bon temps, que van fer revifar la vella. I satisfeta, la vella, d'haver passat el mes de març sense cap baixa al seu bestiar, tota refiada va engegar el bestiar a la muntanya. Però en començar l'abril, i quan ella ja no ho esperava cap rufolada, van sortir els tres dies de mal temps que el març li havia deixat, que l'abril li havia deixat al març, i amb tanta ràbia que li va matar tot el bestiar de la vella i la rufolada se la va importar a ella i tot. Mentre el març deia satisfet: «Sóc el març marçot que em revenjo de tot el que puc i mato la vella i els ovellots». I a partir de llavors, els primers dies d'abril també són coneguts com els dies manllevats perquè sol fer mal temps. I la dita, Ricard, ens diu, seguint amb l'adagi, març marçot mata la vella i a la vora del foc.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs a perquè busquem les senyals horàries, ja ens indicaran que hem arribat a la una... I buscarem la darrera hora informativa. Després tornarem amb el migdia de Lleida, amb l'espai gastronòmic, amb el Felip Urbano. I a 2:45, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política.
Recorda el nostre número de WhatsApp, 664-526-180.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primeras palabras del cardenal Juan José Omella como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Será el encargado de coordinar todas las diócesis de España durante los próximos 4 años. Omella apuesta por una iglesia que ha denominado En Salida, en contacto directo con todos los ciudadanos, en plena sintonía con los pasos marcados por el Papa Francisco. Todos caminando al mismo ritmo y en la misma dirección. ¿Qué más cuestiones ha abordado el arzobispo de Barcelona tras ser respaldado por los obispos en su nuevo cometido en la sede de la Conferencia Episcopal? Está Faustino Catalina, enseguida conectamos con él. A esta hora comparece también el coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón. Está previsto que actualice la influencia del coronavirus en España. Además, tiene que confirmar si se mantiene en el nivel 1 de alerta. Lo último que hemos conocido es que se multiplican los casos por el COVID-19 en Madrid. Hay ya 46 personas contagiadas en esta comunidad, de las que 5 están graves, Maribel Sánchez.
Precisamente, los nuevos casos registrados esta mañana en Madrid, Mallorca y Sevilla elevarían la cifra de infectados a 140 en toda España. Preocupan los pacientes mayores o con patologías previas que permanecen ingresados en urgencias de los hospitales y también los casos autóctonos y de los que se desconoce el foco de la infección. Aún así, la vicepresidenta y ministra portavoz, María Jesús Montero, acaba de explicar que mantenemos las mismas medidas de contención del virus.
En nuestro caso, el caso de España, nos estamos centrando en la contención de la enfermedad, como ha explicado en el Consejo de Ministros, el ministro de Sanidad, que ha puesto en valor una estrechísima coordinación con las comunidades autónomas.
Lo que demostraría que el paciente que ha infectado a los enfermos de Vitoria y Torrejón de Ardoz, los más problemáticos, no está extendiendo el virus de forma masiva e incontrolada como se temía.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha sido citado como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber puesto escolta al fugado Puigdemont en Bruselas. Buch va a tener que responder ante el tribunal el próximo día 25. Él y el sargento de los Mossos de Escuadra, Lluís Escola, se enfrentan a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La Guardia Civil está investigando un delito contra la seguridad vial por parte de 2 jóvenes madrileños que circularon durante varios kilómetros por una carretera de Chiclana de la Frontera en Cádiz, con uno de ellos subido a un tobogán puesto en el techo del vehículo. Así reaccionaban quienes se encontraban con ellos.
Y va el tío, subió en el coche en un tobogán, ¿no? Y el coche está de los tíos. Que no es carnaval, ¿eh? Esto es una pasada. Y va el tío poco gusto ahí, déjate venir, que yo, para grabarlo más cerca.
Bueno, la Guardia Civil ya lo está investigando y sigue la tragedia en la frontera de Grecia con Turquía. Miles de personas esperan a poder pasar a suelo heleno después de que el régimen de Erdogan abriera la frontera como respuesta a los ataques del régimen sirio. El fuerte viento está haciendo que de momento los migrantes no intenten llegar a Lesbos a través del mar.
Bueno, y el presidente de la UEFA habla de derecho inalienable para celebrar la Eurocopa. ¿Qué es esto, José Luis Corrochano?
La influencia del coronavirus en la celebración de la Eurocopa y los partidos de fútbol en el continente es el tema central del Congreso de la UEFA que se está celebrando en Ámsterdam. El presidente Alexander Zeferin acaba de decir sobre la posibilidad de suspender la Eurocopa que se disputa este verano en 12 países que el derecho de las confederaciones a organizar competiciones continentales es inalienable y que es importante siempre cooperar con las autoridades, pero también lo es no entrar en pánico. Influencia del virus en estos partidos de baloncesto de la Euroliga que se van a disputar en el día de hoy, el Milán-Real Madrid, que se va a disputar sin público y sin prensa, y el Villarreal-Valencia con un aforo reducido a 4.500 personas. Habla el director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, anoche en el partidazo.
El criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición y seguir las, digamos, instrucciones de las autoridades locales. Pero otra vez habrá que esperar cómo evoluciona la situación. Hoy por hoy pensar que la Final Four va a ser un problema, yo creo que claro, es anticipar mucho y pecar de alarmismo.
Claro. En el Mundial de Motos, recuerden, suspendido MotoGP en Qatar y aplazadas todas las pruebas en Tailandia.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas
tardes.
Hoy
en El Espejo nos vais a contar un gesto de verdadera libertad religiosa que ha tenido lugar este domingo en la India.
Pues sí, el arzobispo de Vasai, que es Monseñor Félix Anthony Machado, ha celebrado el rito de iniciación cristiana de 320 adultos que expresaron públicamente su deseo de recibir el bautismo y firmaron además una declaración jurada al respecto. En la India, las conversiones al cristianismo son vistas con creciente sospecha por el gobierno, que acusa a las iglesias de proselitismo. El arzobispo explicó que estos catecúmenos se habían preparado durante años y ahora estaban listos para recibir el bautismo. Quería celebrar este evento de manera solemne para que los 320 adultos confesaran públicamente y de manera abierta su fe en Jesús. Ahora nadie puede detenerlos, dijo Monseñor Machado, que recalcó que esta es la verdadera libertad religiosa. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem al migdia de Lleida. Saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Avui dimarts, 3 de març del 2020, ha caigut una mica d'aigua avui, eh? Recordem que no ha arribat ni al litre per metre quadrat. Hores d'ara seguim amb temperatura relativament baixa, 9 graus, a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també una darrera hora de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Contactarem amb el Felip Urbano, el nostre sommelier, per parlar de gastronomia. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, aquella que ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem amb precipitacions al nord del Pirineu, amb la cota de neu pujant a 1.200-1.400 metres i a la Vall d'Aran es podran acumular 20 centímetres de neu. A la resta del territori, temps més estable amb el cel poc ennuvolat. Les temperatures baixen localment, amb màximes avui de 15 graus a Lleida capital, 14 a Balaguer, 12 a Tàrrega o la Seu d'Urgell i 10 a Vielha. Pel que fa al vent, bufa de component oest, amb ratxes molt fortes al Pirineu, que poden superar els 100 km per hora. Demà dimecres continuarem també amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu pujant a 2.200-2.400 metres i aniran rematent al final del dia. A la resta de la província, el cel estarà ennuvolat durant tot el dia, però sense precipitacions. Les temperatures pujaran fins als 21 graus de màxima demà a Balaguer i Lleida capital, 19 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 13 a Vielha. El vent bufarà de component nord en cotes altes del Pirineu, amb ratxes molt fortes a primeres hores i a la resta ben variable a flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. La una i pràcticament 8 minuts, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El jutjat d'instrucció de Lleida en funcions de guàrdia va decretar ahir l'ingrés a presó del detingut després d'escapar-se d'un cotxe patrulla la setmana passada després d'un robatori en un bar a l'avinguda de les Garrigues. El jutge li imputa, a més, el robatori de vehicles que utilitzava per cometre fins a 5 assalts en establiments, un dels quals va ser l'intent de robatori en una joieria de l'avinguda de les Garrigues a Cap Pont el passat 22 de febrer i l'intent de robatori d'un vehicle la tarda anterior amb una nana de 7 anys a l'interior a Guissona. Es tracta d'un veí d'Alcarràs de 39 anys que compta amb nombrosos antecedents. Segons han informat els Mossos, aquest individu va ser detingut divendres després de passar 67 hores fugat a l'escapar-se d'un cotxe patrulla, trencant d'un cop de cap una de les finestres i fugir en manilla. És el que ja us informàvem la setmana passada. També la justícia europea conclou que les hipoteques amb IRPH poden ser abusives. Ull, perquè no diu que ho siguen, diu que poden ser-ho. Per tant, ara els jutges espanyols hauran d'avaluar cas per cas. Per tant, igual que parlàvem avui al nostre espai d'advocats, la qüestió és, cadascú ara hem de mirar
primer, si tenim una hipoteca amb l'índex de referència IRPH, entrem dins dels possibles que podem reclamar, si no, no, i si esteu dins d'aquest cas, doncs consultar amb una persona que ja entengui, amb un bufet d'advocats, i escolta, amb jo entro aquí, puc fer alguna cosa o no? És la manera de saber-ho. Però vaja, que això és extremadament recent, parlem d'avui. La justícia europea ha dit que les hipoteques amb IRPH poden ser abusives, eh? No que ho siguin, que poden ser-ho. I ara parlem de les xifres d'atur, Maria Martínez, perquè ha disminuït en 125 persones a la demarcació de Lleida al febrer i la xifra de desocupats s'ha situat en 21.015.
Actualment hi ha una xifra total de desocupats de 21.000 persones i aquesta xifra representa 380 aturats menys que fa un any. Diversos sectors com la construcció, els serveis, la indústria i l'agricultura registren una reducció de desocupats respecte al gener d'aquest mateix any.
I l'Oficina de Turisme de Lleida ha atès a 708.000 visites des de que va entrar en servei l'any 1998.
L'Oficina de Turisme de Lleida ha atès unes 708.000 visites en 22 anys que porta en funcionament aquest servei municipal, aconseguint gairebé una mitjana diària d'un centenar de persones que cerquen informació turística de la ciutat. Durant tots aquests anys, l'oficina ha anat ampliant els seus serveis i actualment és un equipament que dona la benvinguda als visitants i ens facilita informació sobre els principals atractius de la ciutat, però que també està obert als mateixos lleidatans, on poden obtenir informació de tots els esdeveniments de la ciutat.
I abans d'anar a territori, recordem que la Diputació de Lleida ha tret a concurs la compra de 24 tauletes per a diputats provincials, assessors i directors públics dels diferents departaments i organismes de la corporació. La licitació té un pressupost de 35.574 euros i preveu adquirir 12 dispositius amb el sistema operatiu Windows a un preu d'uns 1.450 euros cada un i 12 més amb el sistema operatiu iPadOS d'Apple, per tant, un iPad, al preu el preu del qual es calcula en uns 1.000 euros cada unitat, o sigui, la versió més cara, la més completa, la més potent. Fons de la Diputació han explicat que alguns diputats ja disposen d'aquests dispositius i que l'adquisició d'aquestes 24 unitats es fa per als qui les han sol·licitat. I ara sí, ja marxem cap a territori perquè arrenca una nova edició de l'Escola de Pastors de Catalunya amb 16 alumnes.
L'Escola de Pastors de Catalunya ha arrencat aquest dilluns la seva 12a edició. Les classes han començat amb un total de 16 alumnes, dels quals 7 són noies i 9 són nois, i es perllongaran durant 6 mesos, 2 de teoria i 4 de pràctiques. Escoltem a Laia Batalla, directora de l'escola.
Primer bloc teòric, que és tot el mes, en el qual veuran en format de càpsules tot allò imprescindible per situar-se. Després se n'aniran a pràctiques, on veuran el dia a dia d'una finca ramadera, i tornaran a l'escola 2 quinzenes, en els quals parlen aquells temes que són capdals per la activitat, no? Que són alimentació, sanitat i benestar animal, transformació, perquè la petita pagesia, que és el que volen fer ells, ha de transformar producte per vendre a consumidor final, i finalment un pla d'empresa.
La directora també ha explicat que des del seu inici, l'any 2009, han rebut 500 sol·licituds d'admissió, de les quals s'han seleccionat un total de 200 alumnes que han rebut la formació. Actualment, el 75% de les persones que han passat pel centre treballen de manera professional en el sector. Aquesta escola està reconeguda pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i proposa un model de pagesia associat a l'agroecologia.
Gràcies, Maria. Nosaltres ara busquem tot seguit l'actualitat esportiva. Ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs anem directes cap a la informació esportiva. Comencem parlant de piragüisme, i és que el parc d'última generació a la Seu d'Urgell està ja pràcticament operatiu, la instal·lació olímpica, amb els nous remuntadors, que són més moderns, més amples i amb assegurances. És l'obra que culmina la reforma del recinte amb una inversió d'1 milió d'euros. I amb atletisme, Bernat Herta diu que Tòquio ja no és només un somni. L'atleta afronta amb il·lusió el repte d'aconseguir la classificació del relleu 4x400 per als Jocs Olímpics. Quan van acabar els Jocs Olímpics de Rio del 2016, tot just tenia 15 anys i segurament ni es plantejava estar en els següents. 4 anys després, competir a la cita de Tòquio ha deixat de ser només un somni. Amb tot just 19 anys, et parla amb la maduresa d'un veterà, i és que la vida esportiva de Bernat Arta avança pràcticament a la mateixa velocitat que les seves gambades sobre el tartan. Per tant, bones notícies, atletes que despunten a nivell internacional. Fem una pausa i de seguida parlem de gastronomia.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Qué me dices de esa maravillosa sensación de una ducha con agua cristalina de montaña? Sin cal, sin cloro. Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, set de innovación.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-2893-09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultra rápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem ja al nostre espai de gastronomia i, bueno, com sempre, escolta, això no seria possible sense el nostre sommelier, que per cert avui el tenim en ruta, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Pues yo, mira, baixant cap a Lleida.
Bueno, doncs està millor que jo, de totes maneres. Jo segueixo amb un refredat interessant, eh?
Sí, no ja t'he dit ja que estaves bastant futurant.
Bueno, escolta una cosa, no és casual que avui el Felip estigui en ruta i que estigui tornant a Lleida, perquè ahir, no et diré que el vaig enviar, però me n'aprofito, de que... On vas estar ahir, Felip?
Ahir era la música del vi a Barcelona, que és de les fires més importants a nivell internacional que tenim aquí a casa nostra.
Imagina't, la música del vi.
La música del vi, sí, senyor.
Curiós, això. Qui ho organitza?
Això ho organitza Fira Viniteca, fa 20 anys que ho fan. És una de les fires a nivell internacional, el que deia abans, superimportant. I ho fan a la Mitja de Mar, que a part pues, és un espai guapíssim, no? Molt xulo.
Escolta una cosa, això és una fira en la que els productors van allà i mostren els seus vins?
Sí, sí, bueno, hi ha cellers de tot Espanya, evidentment, i després hi ha internacionals també, de França, Itàlia, Portugal, i allà van, bueno, pues, tenen un stand on, bueno, pues, tu vas anar, vas allà a tastar pues, les referències que ells porten.
Vas veure representació lleidatana o no?
Teníem una molt bona representació de Lleida.
Veus?
No? Estava Castel d'Encús, el Raül Gobet i Tomàs Cusini.
Ah.
I estava el Tomàs també.
Molt bé. Sí, sí, sí. Molt bé, o sigui que ja us vau veure, eh?
Bueno, el primer que vaig fer és anar a saludar als amics de Lleida, això està clar, no? I, bueno, vam estar a Ricardo també, com fa dues setmanes que vam parlar amb el Tom també, bueno, hi havia una situació molt xula a nivell de Catalunya.
Molt bé. Escolta una cosa, de totes maneres, la música del vi ve perquè també hi ha música o és una manera de parlar?
No, perquè és una manera de parlar, eh?
Ah.
Bueno, cita la música del vi i després presenten l'orquestra i l'orquestra és pues, tots els cellers que van.
Ah, val. O sigui, és una metàfora per entendre'ns, eh?
Exacte.
Ah. Jo pensava que us havien posat música i tot.
Sí, no.
Molt bé. Escolta, digue'm coses que vas descobrir ahir. O que bueno, anaves a veure.
Ahir, quan vam tastar, vam tindre la sort de tastar, perquè diumenge vam fer el concurs de cata per parejas.
Cata per parejas.
Cata per parejas, exacte. Sí, que ho fan un any aquí i un any a Madrid, d'acord?
Ah.
I bueno, dintre la sort de tastar, pues, això, no? Els vins que van estar a la final. I hi havia un vi del 29. Del 1929, crec.
Caram.
Que era un palo cortado de Tor Albalá, te'n recordes que vam parlar amb el Paco?
Sí.
El de Córdoba, doncs, pues, van presentar un dia a la final d'ells.
Oh, caram. Però escolta, de l'any 1929, com es fa perquè es conservi bé?
Bueno, és el que parlava el que deia el Paco, no? Fan el sistema de criadera i bueno, pues, ho tenen allà amb una barrica i, bueno,
curiosa. Escolta, un vi de l'any 29, ara te faig un parèntesi només. Un vi de l'any 29, o sigui, amb tants anys, què guanya i què perd? És a dir, suposo que deu haver coses que va perdent amb el temps, però d'altres que les deu de guanyar.
Bueno, perdent. Pensa que això està dintre de la barrica, el que sí que ens aporta pues, són, bueno, molta fusta, això està clar. El vi és més dens, també. Bueno, perdre no perd, perquè a l'entrega ja no guanya, no? El que sí que està clar que són vins que podrien durar tota la vida, la mateixa criança.
Home, aviam, de l'any 29 estem parlant de 91 anys, eh?
Sí, bueno, és un...
És que una mica més, d'aquí 9 anys serà centenari.
Una barbaritat, sí, bueno, com el celler, el celler crec que era dels primers vins que vam fer.
Déu-n'hi-do.
I això estava presentat a la final, clar, de la Catasegas, no?
Molt bé. De totes maneres no abunda, eh? O sigui, és a dir, els vins que aguantin tants anys...
No, tampoc és normal, eh? Que el preu és una etiqueta també elevat,
sí.
Amb aquest tipus de vi, la gent no estava acostumat a tastar coses tan antigues. Bueno, jo també recomano que, home, per tastar-ho sí que està bé, però que sempre hem de veure o d'intentar tastar coses que ens aportin més fruita, no? més vida, no?
Clar. Escolta una cosa, explica'm això de les cates que va fer els diumenges. Cates en pareja, m'has dit.
Sí, bueno, t'apuntes i... crec que eren 20 parelles, que és el primer.
Ja, però tu vas amb la parella posada o vas allà, t'apuntes i t'aparellen?
No, tu has d'anar amb la teva parella per fer la cata i crec que hi havia 120 parelles i van passar 10 a la final. Exacte, 120 parelles i van passar 10 a la final.
Però a la final, o sigui que és un concurs?
És un concurs. Bueno, hi ha 30.000 euros de premi, eh?
Oh, caram!
És un concurs molt xulo, eh?
Ah, caram. Però el concurs en què consisteix? És a dir, has d'adivinar el tipus de vi que és, o el vi que és, o com...
Has de dir anyada, raïm, procedència, elaborador i cim, crec.
Déu-n'hi-do.
Realment has d'estar molt preparat, per això la gent t'entrena durant tot un any per després assistir al concurs.
Oh, clar. Però tu et vas apuntar, Felip, amb això?
No, perquè jo venia, teníem feina aquí i era, és molt difícil.
Val.
Jo venia per nosaltres aquí al Seito, no és difícil sortir.
Clar. Molt bé. Estàvem parlant de vins que has descobert aquest, amb aquesta fira. Em deies aquest de... Bueno, de l'any 1929.
Ahir vaig tindre la sort de tastar amb un enòleg que és molt bo, que se diu Emilio Rojo, de la zona de Galícia, de Ribeiro. Vam tastar coses que ho tenia ell allà, un decantador, que encara no estaria embotellat, i, hòstia, que són vins que em van sorprendre molt, a part de que Emilio és crac, no?, i és una persona encantadora. Van passar coses molt xules, molt interessants, que no estaven embotellades. Van tindre la sort d'estar amb ell i bueno, pues, això és el que més me va sorprendre de la fira.
Molt bé. Quan tornem a fer la llista aquella dels 10 millors vins relació qualitat-preu, algun igual es cola, dins d'aquesta llista, dels que has conegut?
Hem de passar una llista també que ja tinc preparada, que ho farem la setmana que ve, de vins cars, però bueno, per saber que a Lleida pues, també tenim aquest nivell, no?
Correcte. Molt bé, Felip. Escolta, vas trobar alguna persona que no t'esperaves?
Allà a la fira no, perquè en realitat al final sempre acabes veient cares conegudes i bueno, pues, són fires que un cop a l'any pues, bueno, pues, veus amb gent que ve de País Basc o que ve de Madrid i al final pues, acabes allà bueno, pues, fent un dia molt, molt interessant, no? Molt xulo.
Però sommeliers uns quants.
Uns quants. I dels millors, eh? I dels millors estaven allà. Dels millors. Va ser una sort molt gran d'estar, bueno, amb els millors, d'Europa.
Escolta, a part del que és la fira, paral·lelament hi havia algun taller, algun curs, alguna xerrada?
No. Ahir lo que cobrien a les 10 i si quedava a les 8... bueno, pues, anar a tastar i
ja tens feina per anar a conèixer-los tots, per entendre'ns,
Sí, no, jo vaig arribar a les 10 a primera hora, perquè així d'aquella manera no hi ha tanta gent al principi i bueno, pues, tenia apuntada 4 o 5 taules que volia anar d'incorporacions que faré a la nova casa de Seiton ara i bueno, pues, és el moment de tastar més tranquil·lament, perquè ja després a partir de migdia hi ha molta gent.
Clar.
Ja és diferent, no?
Molt bé.
Però és una de les fires que veig que jo crec que és o la millor o de les millors que tenim a nivell internacional,
És una fira que se celebra de manera bianual i...
Bueno, no, la música del dia fa 20 anys que la fan,
Fa 20 anys. Està a la Llotja del Mar de Barcelona.
A Barcelona.
I bueno, no sé si tens la dada de quants cellers hi havia representats?
De cellers crec que hi havia 262 cellers.
Caram, imagina't tu.
Una barbaritat, però estaven els millors,
Clar, 262 cellers i cada celler porta més d'un producte,
Sí, jo crec que per taula podíem tindre el millor entre 6 i 10 vins,
Déu-n'hi-do.
Sí, era bueno, deia que és la fira de les fires, no?, a nivell de tastar vins.
Doncs mira, no la coneixia jo, La música del vi, no la coneixia.
La música del vi.
Aquesta edició del 2020, que ja es va realitzar aquest cap de setmana i ahir, i que nosaltres, doncs, mira, vam tenir la sort de tenir el Felip Urbano de... Bueno, ell ha anat allí per les seves coses, evidentment, però nosaltres ens aprofitem i sense haver-hi estat, doncs, ens ho explica. Bueno, Felip, escolta, suposo que per tu, clar, cadascú el seu, per tu és una d'aquelles fires en la que des de que entres fins que surts no pares.
Bueno, és això. Si vols fer coses és a la primera hora perquè no hi ha molta gent i bueno, pues, el cellerista pues, t'explica les coses més tranquil·lament, no? És a dir, a partir del migdia això era una locura perquè hi havia molta gent i avui ja vas a disfrutar, en realitat. I després de dinar dius, bueno, pues ara disfrutar, no? I vas a fer coses des de la primera hora.
Clar. Doncs Felip Urbano és sommelier. Avui ens ha parlat de la música del vi. És una fira que es realitza des de l'any 2000 i que reuneix, doncs mira, aquest any, sense saber-ho exactament, però més de 260 cellers, i a més sommeliers i gent important del món del vi de tot el món que es donen cita per conèixer els productes. A més, ve acompanyat d'aquesta cata en parejas, que és un concurs, que és un concurs que déu-n'hi-do, o sigui, et donen allí una copeta de vi i d'allí tu has de traure l'any i d'altres històries, o sigui, que ho has de portar molt ben preparat, això, ho has de tenir molt fi.
Sí, la gent s'entrena molt.
Home, és que jo no rascaria res, però bueno. Felip Urbano, escolta, que ha estat un plaer. La setmana vinent ens tornem a escoltar des de l'espai de gastronomia.
Molt bé, vinga, que vagi bé, bona setmana.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
Maldito. Por ejemplo, el primero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Un motero aparca en la puerta allá donde vayas. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Termor, creemos en el confort térmico.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
¡Nos protegen ustedes! Porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño. Pero morir aquí es realmente útil.
De dioses y hombres. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, 2:30 per sobre de 2:15, directes cap a les 2. Estem al dimarts, encara 3 de... Encara, vaja, que seguim el dimarts 3 de març. Directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats com sempre. Avui està amb nosaltres la Ángeles Ribes de Ciutadans. Ángeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sandra Castro d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Sergio González de Junts per Catalunya. Sergio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ho de Lleida.
M'has presentat com una estrella, m'ha agradat molt.
Com una estrella, us ho he presentat a tots igual. No?
Ah, jo m'he sentit la meva.
Bueno, pues ja està, aquí és la gràcia. El comú de Lleida, que no pot assistir avui, que ens ha comunicat que no pot venir. Bueno, l'Helena està enfeinada, està molt enfeinada, però bueno.
Els en fi. No.
Però no cal
no,
que
vingui no,
un regidor.
Això.
Jo l'any passat venia i no era regidora.
Yeah.
Bueno, això ja sabeu que jo convido a partits. No, o sigui, és a dir, sempre he defensat que sense que intervenim des de la cadena COPE hem tingut majoria de dones en aquesta tertúlia, però sempre he explicat que nosaltres convidem al partit i és el partit el que, segons les vostres agendes, perquè també Déu-n'hi-do, Doncs cada partit tria quina persona ve. Si poden, envien sempre la mateixa, perquè també entenc que es fa una mica així de grupet, però no sempre és així, per tant, bueno, jo ja ho vaig parlar en el seu moment, i si no pot venir l'Helena, doncs que vingui el Sergi de la Monta, i si no, doncs que designi una altra persona, però bueno, és igual, que de la cadira buida que hi farem.
Sap greu perquè aquesta és tan xula, aquesta tertúlia, que sap greu que
i curta. El problema d'aquí, que quan ens comencem a animar, són les dues, eh? Per tant, ja anem directes. Escolta, va, que avui us ho trac sense... Avui soc...
Sense anestèsia.
Sí, clar. I a més soc part subjectiva del tema. Se van filtrar les xifres de les subvencions als mitjans de comunicació per part de l'Ajuntament de Lleida dels darrers anys.
Que no són subvencions, que quedi clar.
Bueno, subvencions són...
No, bueno, és que subvencions és una cosa,
bueno,
i convenis i
vale,
feines són unes altres.
Els diners públics...
Vull dir perquè la paraula subvenció sona diferent.
Correcte, és igual, diguem-ho així. Diners públics que des de l'Ajuntament van anar a parar a empreses privades que es dediquen a mitjans de comunicació, al final. Clar, les xifres que es van publicar, a falta de saber si són reals o no, que tot apunta que sí, són amb unes diferències abismals. Et diré que en el nostre cas, per exemple, és un maltracte, ja directament. Per exemple, comparat amb d'altres. Dic un maltracte no perquè siguem la COPE ni res, sinó perquè és una emissora amb una tradició lleidatana, independentment de que tinguem les oficines a Madrid i que la nostra línia editorial estigui a Madrid, amb una tradició lleidatana d'informació local i de persones de Lleida treballant per Lleida des de Lleida, doncs que quan veus segons quines xifres, doncs t'escandalitzes. Com valoreu les xifres que han sortit i si a partir d'ara, perquè entenc que s'ha de donar suport als mitjans de comunicació, com es vol donar?
Cri, 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 cri.
La primera paraula que em ve a mi és que hi ha un greuge molt evident amb les xifres que s'han donat. O sigui, és que compares uns mitjans amb altres i no cal dir noms perquè tots ho sabem. I és evident que, bueno, és que no vull parlar de favoritisme, però... Tot fa pensar que tira cap aquí, no?
Bueno, a veure... Jo ara començaria a suar, directament.
No. Suar, que no us veu, per la ràdio. Jo també estic suant, no te preocupis.
A veure, aquí hi ha diverses reflexions a fer. Una, jo em pregunto, feia preguntes així en veu alta. Com a administració pública, que és l'Ajuntament, hem d'estar finançant un sector econòmic, sigui el que sigui, que està en mans privades? Aquesta és una. Dos, hi ha unes, efectivament, les diferències d'aportació via conveni cap als mitjans són brutals. És a dir, hi ha un grup en el qual hi ha dos, tres mitjans de comunicació, darrere del qual hi ha el mateix empresari que s'emporta unes quantitats enormes, i per contra hi ha altres grups de comunicació en què les quantitats són bastant ínfimes, no? Per tant, això dona que pensar, perquè també si mirem el tractament que s'ha donat a segons quins partits polítics per part d'aquests grups és molt diferent. Justament els partits que menys reben tenen una perspectiva més plural, i t'ho dic i ho reconec aquí, i els altres mitjans que reben més diners tenen una...
Els mitjans que menys reben, vols dir, eh?
Els mitjans que menys reben tenen una perspectiva més plural, i en canvi els que més reben tenen una... clarament una línia editorial més marcada cap a un partit polític, no? Llavors, des de comunicació s'està treballant per reformular tot això, perquè evidentment el pressupost de l'àrea de comunicació se n'anava pràcticament en la seva totalitat cap als mitjans de comunicació, amb la qual cosa dintre de lo que era la comunicació de la casa quedava un pressupost molt mermat, i s'està treballant per mirar de reconduir aquesta situació, que és una situació heretada.
Fes. Gràcies. Jo primer, clar, la Sandra diu, com a institució hem de donar diners a empreses privades i tal, bueno, aquesta pregunta com a genèrica és fantàstica, però realment és el que es fa no a nivell d'informació, sinó que es fa a tots els nivells. Si comencem a pensar, per exemple, en les pistes d'esquí, ah, evidentment que des de les institucions se dona diners a empreses privades a tots els nivells, ja, no solament amb els temes de comunicació. Després, és el que estava comentant fa un moment, el tema de, oblidem o traiem la paraula subvenció, perquè llavors sí que podria semblar que estàs subvencionant no sé què. En principi, jo el que entenc, perquè la veritat és que avui tenim reunió i del tema aquest encara no n'han parlat, però el que jo entenc és que quan des de l'Ajuntament els mitjans de comunicació s'utilitzen no com a eina de difusió política, sinó com a eina de comunicació, no? I per tant, no és el mateix la comunicació ni l'abast que té un diari com ho pot ser una cadena de ràdio, no? És a dir, tu quan contractes, fas uns contractes anuals on contractes uns espais i contractes una, i això té un preu, evidentment, i que no és el mateix, i no per l'Ajuntament, sinó per qualsevol empresa, no és el mateix amb un diari que segurament a la COPE, si ho comparem.
I per tant, hi ha tantes diferències entre els dos diaris de la ciutat?
Perquè la difusió...
Exemple,
Perquè la difusió dels diaris no és la mateixa el nombre d'exemplars que se fan d'un diari que se fa d'un altre.
Ja, però això és un pes que la cua també, no?
Bueno,
com menys mitjans tens, però menys oportunitats tens.
Però és que sembla que estem utilitzant això com si el diari s'hagués utilitzat per fer propaganda del partit. Quan tu, per exemple, dius, no sé, ara m'ho invento, aquest cap de setmana, dia 8M, hi ha unes manifestacions i, per tant, hi haurà un tall de circulació, patatín, patatant. I tot això se fica a la premsa, tot això es contracte, es paga. O sigui, no es fica a la premsa de manera gratuïta. Per tant, quan parlem de mitjans de comunicació i parlem de preus que s'han pagat, també parlem d'aquestes coses. No parlem, és que sembla que estiguem parlant de que hem utilitzat això per fer campanya electoral, i no és així. Els mitjans de comunicació s'utilitzen per comunicar als ciutadans, als lleidatans i lleidatanes, que és el que es fa des de Paeria. No? Llavors, bueno, evidentment que són preus diferents.
¿Me dejáis? Que...
Sí.
Pues sí, claro.
Sergio, yo no hemos hablado todavía. ¿Quieres intervenir tú?
No, intervengo yo.
Mira, aquí hay dos cosas. En la primera, una cosa, se ha de diferenciar muy claramente lo que son medios de comunicación públicos y lo que son medios de comunicación privados. Los medios de comunicación privados, aparte de ciertas publicaciones institucionales, el problema es que reciben otra serie de publicaciones que ya no son institucionales, sino que son de propaganda. Y cuando reciben dinero público ya no es prensa privada, sino que es prensa concertada. ¿Cuál es aquí el problema? Porque el problema no es de esta administración. El problema está a todos los niveles de la administración. Porque, como vayamos a mirar, lo que se gasta la Generalitat en ciertos digitales, hombre, alguno de por aquí se le caería al suelo el pensamiento positivo con estrépito, porque es vergonzoso. Entonces, ¿cuál es la gran cuestión en un momento en que además el mundo de la comunicación ha cambiado de una forma brutal? Es verdad que hay una serie de publicaciones, insisto, institucionales, que son obligadas a ponerlas en los periódicos de mayor difusión dentro de una ciudad, dentro de una población. ¿Por qué? Porque tú tienes que avisar, pues por ejemplo, que entran en vigor las ordenanzas fiscales, que entran en vigor, que está publicado el presupuesto, que se tienen que hacer cortes de circulación, que se tienen que hacer, etcétera. Otra cosa es cuando tú te dedicas a contratar páginas enteras de un medio de comunicación y para poner, pues por ejemplo, el bando del alcalde, o haces una editorial conjunta o cosas por el estilo. Entonces yo, aquí el gran problema que, mira, al final, y yo he sido muy crítica durante el anterior mandato en el seno del Consejo Editorial precisamente por este tema, lo mejor es luz y taquígrafos. Y reunir a todos los representantes de los medios de comunicación y decir, señores, aquí hay que hacer una serie de anuncios institucionales, insisto, el corte de tráfico por la manifestación, el Día Internacional del no sé qué, etcétera. Y otra cosa muy distinta, además, es si tú decides que a los medios de comunicación locales tienes que facilitarles más o menos el que hagan su trabajo. Yo soy bastante contraria, ya lo dejo de antemano, pero es verdad que también estamos ayudando a los productores locales y a los empresarios locales. Con lo cual, hombre, sería un poco hipócrita decir no, no, con los medios de comunicación no se les puede ayudar absolutamente para nada y, sin embargo, al productor de manzanas locales sí. Claro, ¿cuál es la diferencia? El trato que después tú esperes recibir de ahí. Si vas a esperar recibir trato de favor, entonces es cuando te estás equivocando, amigo. Y por eso, cuando se firman los convenios, yo creo que sería positivo que se reuniera a todos los representantes del sector, como se hace también con el sector de los productores agrícolas, etcétera, y decir claramente, mira, las reglas del juego son estas y el presupuesto es este, y no hay más, y no hay más. Y evidentemente, a cambio de esto, no quiero ni editoriales favorables, ni espacios en los medios de comunicación, ni columnas semanales, ni nada de nada. Es decir, esto es un sistema que al final es muy perverso. Y es verdad que yo también he discutido muchas veces acerca de cómo se debía dar esta información institucional y si debía de ser a través de unos medios de comunicación o a través de estos canales, cuando todos sabemos que los medios de comunicación están tendiendo precisamente a que desaparezca el papel y a que sea vía otros sistemas. Entonces, eso hay que cambiarlo, sí o sí.
Sergio.
Bueno, sí, el que està clar, no? Abans la Sandra ho deia, no? Vull dir que al final i parlar de convenis, no? Jo tinc una altra sensació, jo quan parlem de convenis i n'hi ha un diferencial tan gran d'un diari amb un altre, jo podria pensar també que aquí n'hi havia subvencions, vale? Vull dir, perquè el tracte al final és diferent. Escolta, jo no vull pensar que n'hi hagi tanta diferència i al final... digues, és que un treballa més que un altre, sí, és cert, vull dir, ara mateix n'hi ha diaris que treballen més que un altre, però no arriben ni per casualitat, vull dir, amb aquesta quantitat de realment dir, escolta, més que estem treballant per aquest preu. Jo vull pensar que dintre de tot això, algo de subvenció també hi havia, vale? Indirecta, directa, dis-li com vulguis, però jo vull pensar que això existís.
No, és que jo penso que nosaltres... Home, jo penso, bueno, no sé si estem
bueno,
aquí.
Bueno, potser és una realitat.
No sé si estem aquí
potser
per a...
realitat, eh?
Per a, bueno, no
potser
sé.
És una realitat, eh?
Jo de realitats no parlo fins que no les veig, no? En qualsevol cas, tot el tema de comunicació i ara, bueno, sembla que està molt de moda i a través de les xarxes aquest acoso i derribo continu contra un mitjà de comunicació de Lleida, aquest acoso i derribo en contra de... Quan, per exemple, el tema... Una cosa molt clara, que com és el tema de l'article aquest que surt els diumenges, quan el senyor, recordo el senyor Miquel, l'alcalde de Lleida, el senyor Puello, va dir clarament que ell aquest article no el volia fer, per tant, si
bueno,
no,
perdó,
no el volia fer...
El Miquel era col·laborador habitual de Segre i ell va dir que en el moment en què sortia escollit alcalde, ell com a col·laborador habitual, professor d'universitat, deixava de fer aquest article.
No, però perquè... aquest article que fa l'alcalde de Lleida i que surt publicat els diumenges, ell clarament hi podem recuperar a la... Ho dic perquè contínuament ho sabeu, des de les xarxes se m'aixaca de per què els diumenges surt un article del cap de l'oposició, el senyor Félix Larrosa, i no surt un article de l'alcalde de Lleida, el senyor Miquel Puello, doncs perquè ell en un principi ho va dir clarament el dia de la reunió de la premsa que ell aquest article no el volia fer, bueno, doncs... Però de dir, perquè nosaltres fem un article el diumenge estem subvencionant la premsa?
No, home, no és això, Carme, no és
bueno,
això.
Clar, vull pensar que estem subvencionant. Què significa?
No, dintre del preu, lògicament, que s'està subvencionant. Vull dir que
no, però una, a veure, però una cosa, Sergi, quan parlem, hem de parlar amb una mica de rigorositat. I una subvenció és una subvenció.
Bueno, un ajut, va.
No, és igual.
Digue com vulgui.
No, és que no li vull dir, és que no li vull dir com vulgui. No li vull dir com vulgui. Ni jo venc aquí a defensar una premsa o concreta, sinó senzillament que és veritat que hi ha convenis de col·laboració amb la premsa lleidatana, bé sigui escrita, ràdio, premsa, televisió, etc., i que aquesta, evidentment, per què se donen més diners amb aquest diari que a l'altre? Doncs vull entendre i vull pensar, primer, perquè les seves quotes són diferents, perquè la seva distribució i el seu número de tirada és diferent. Bueno, hi havia també antigament una televisió, una va sobreviure i l'altra no. Suposo és perquè hi havia altres col·laboradors, altres empreses, altres propagandes que hi participaven amb aquí. A partir d'aquí, jo, és que clar, a mi em fa gràcia.
El problema d'això és que el que queda clar és que
els criteris,
no sé si existien
i si existien no eren ni públics.
Ese es el problema, por eso voy yo a lo de luz.
Si existien els criteris, doncs perfecte, els mirem, calculem i...
Los criterios,
hi havia unes tarifes, no?
Però és que no debería de ser solamente por unas tarifas, es decir, los criterios... Es que aquí hay que distinguir, insisto, entre aquellas publicaciones que son de obligado cumplimiento por el ayuntamiento, que ahí no te quedan más cáscaras que publicarlas en los diarios de mayor difusión de la provincia. No, no te queda más.
Que eso es información pura y dura.
Es información pura y dura y tú tienes que pagarla y punto. Y ahí no hay más. Otra cosa después...
Mayoritariamente. Además... Es la que supone el presupuesto aquel del que parlé.
Otra cosa es, además, el hecho de que tú contrates una difusión institucional que no es obligatoria. Es decir, vamos a hacer la campaña de no sé qué, vamos a hacer... hemos abierto el Consejo de Zona y hemos hecho no sé qué. Bien. A partir de ahí, ahí los criterios deberían de ser, por lógica, con todos los representantes del sector y decir, bueno, mira, los criterios que se van a utilizar aquí serán, primero, ¿cuántas horas de programación local tiene el medio? Porque se supone que tenemos que apoyar a los que son de aquí. ¿Cuánta difusión o audiencia tiene el medio? Ya es más difícil cuando estás hablando de digitales, a partir de los cuales son visitas. Y ahí aquí tienes un problema, porque te encuentras con que es digitales que sobreviven haciendo una serie de noticias de fácil enganchada, sobre todo con titulares de lo más tendencioso.
El clickbait,
para que luego pum pum. Y aquí sabemos todos que hay medios que sobreviven a base de eso. Inflan las visitas a base de el clickbait o de las famosas encuestas, también participa en la encuesta. Entonces, yo creo que el propio sector debería de ser el que dijera, mirad, a nosotros lo que nos parecería adecuado es que los criterios fueran estos, A, B, C, D y E, con luz y taquígrafos, y a partir de ahí el ayuntamiento tiene la potestad de decir, mira, lo que es comunicación obligatoria, institucional, pura y dura, pues es la que es, no hay más. Y el resto vamos a utilizar los propios criterios del sector. Pero es que eso nos ha hecho, y el problema que yo le veo es la que nunca se ha tenido. Yo me he peleado muchísimo en precisamente las comisiones de economía durante el mandato anterior, porque a mí lo de que se pasaran facturas en las famosas partidas de otros gastos de no sé qué, cuando tú tienes unas facturas por convenio que están claramente delimitadas, hombre, es que al final se te hacía muy difícil saber exactamente qué es lo que se llevaba un medio i què és el que se llevava altre.
Això s'ha canviat, perquè sí que a totes les regidories teníem una partida que era per difusió, que venia a ser això, que al final d'any arribaven unes factures que anaven a mitjans i no les pròpies regidories no sabien d'on queien, i això sí s'ha canviat i aquestes partides que teníem a cada regidoria s'han traslladat a comunicació.
Molt bé. Si hi ha alguna intervenció més sobre aquest tema,
no, a veure, és que al final, a banda dels diners que es puguin destinar a un mitjà o a l'altre, no? Lo que a mi em posa els pèls de punta és que els mitjans que tenim a Lleida, diaris i ràdios, en el seu contingut no siguin objectius, perquè al final...
Però és que la premsa no és objectiva.
Perdona, s'ha d'intentar... Quan un estudia periodisme, me sembla que el primer que et diuen és que la informació ha de ser veraç, contrastada... ¿vale?
Una cosa és la informació que dones i una altra cosa és la pròpia opinió del periodista, no?
Bueno, claro, sí,
o sigui, la informació, evidentment, ha de ser veraç i contrastada.
Ja parlo d'informació, és que ja no et parlo de
home, però jo havia entendre que la informació que dones a qualsevol mitjà de Lleida... és veraç i contrastada.
Bueno, sí, te la poden publicar a portada o amb un breu,
però,
així.
Però això no té res a veure que sigui veraç i contrastada, no?
No.
Són dues coses diferents.
Bueno,
clar, una cosa és informació, si la informació és veraç o no, i l'altra és que te la publiquin a primera pàgina o a tercera, són dues coses diferents.
O que no te la publiquin directament.
A estas altures. És a dir...
A veure, Carme.
Des de les administracions públiques...
O que et fiquin a l'abajo cada dia, a segons quins partits.
Des de les administracions públiques...
Que ho hagués fet un altre i segurament no sortiria mai a l'abajo. Per què? Pues perquè està rebent uns diners. Les coses cal dir-les així.
Però per què ho dieu?
Bueno,
jo crec que no, vamos. Jo crec que no, vamos. Bueno, i més ara.
I me callo perquè no sortiré mai més al Segre. I tinc molt bons amics a dins, que he treballat allí.
No, jo no conec a ningú, mira. És que clar.
Però, insisto, o sea, lo que no podemos ser es ingenuos y pensar que los medios de comunicación no tienen...
No son neutres.
Claro, no tienen un cierto grado de preferencias por unos y por otros, y que además desde los poderes públicos se utilizan esos grados de preferencia de una forma, vamos, discrecional, y lo siguiente. Pero insisto, es que no es un problema de la prensa local. Es que es un problema de toda la prensa. Es un problema a nivel de cualquier tipo de comunicación que se hace desde cualquier sitio donde se maneja. Dos factores, poder y dinero.
¿Tú crees, por ejemplo, que en la ciudad digital es...
¿Neutro?
¿Es neutra?
No.
Y claro, o que TV3 ho és, o que ho és Antena 3.
Discrepo, cuidado.
Sí, esto es público.
Aquí es donde está la gran diferencia, sí, que TV3 es pública. Y TV3 sí que tiene una obligación de neutralidad absoluta.
Y tan.
Esa es la diferencia, porque nos representa a todos.
De moment que hi ha gent treballant als mitjans de comunicació, hi ha subjectes, per tant serà subjectiu. El que sí que és veritat, que hi ha mitjans que intenten ser el més objectius possible. El que passa és que graduar això és complicat, eh? Però bueno. Escolta, Rec, ens queden 5 minuts. I estem a la setmana del 8M. Mm. I per tant, de manera ultra breu, us volia preguntar què fareu el 8 de març, Ángeles.
Pues yo se lo estaba diciendo ahora a la regidora Sandra Castro, evidentemente no participaré de las manifestaciones ni de los actos institucionales mientras el equipo de gobierno siga manteniendo a una persona, un consejero en la EMU, que nos llama a las de Ciudadanos prostitutas.
Marisa.
Nosaltres, en principi, doncs, estarem a l'acte institucional del 8 de març, com cada any, i a les manifestacions doncs, no hi anirem, perquè discrepem bastant amb el que demanen.
Per cert, ja ha convocat una vaga, també.
Bueno, sí, vaga. Sí.
Ángeles, entenc que no faràs vaga.
Yo no he hecho nunca huelga el día 8 de marzo, pero también debo decir que es que yo el concepto de huelga lo tengo asimilado en el concepto de unos trabajadores que tienen que hacer una presión para mejorar sus condiciones laborales. Entonces, hacer huelga de per se a mí no me parece adecuado. Me parece un poco tergiversar el término. Entonces, puedes hacer muchas cosas y muchas acciones, pero huelga en sí no me parece adecuado.
Marisa.
No
fas vaga.
No.
Sandra, el 8 de març.
8 de març ho farem tot.
Arrasarem.
Acte institucional. Aniré a una de les manifestacions i...
Què puc preguntar en quina?
Ja ho saps.
En quina aniràs?
A la de Marea Lila.
Marea Lila. I faràs vaga?
Bueno, sí. Bueno, faré vaga si no incloiem la presència a l'acte institucional i a la manifestació com a...
La vaga que es demana és...
Hi ha vaga de consum, hi ha vaga de...
Sí, i fins i tot a casa, vaga... per entendre'ns.
Sí.
Sergio.
Pues no, també, vull dir, nosaltres col·laborarem, lògicament.
No, nosaltres no. Sergio González. Sergio González. Tu què faràs el 8 de març?
Anirà a l'acte institucional, està clar, vale? I, bueno, el tema de vaga, pues, jo en un principi no faré vaga, vull dir, al final... Però vull dir que des del nostre partit està clar que això s'ha de manifestar i estem a favor, vull dir que està claríssim.
Sí, perquè el 8 de març a vegades sembla que no, però l'home també té una feina a fer.
Sí, una part important.
Està clar. Ah. Jo no aniré personalment, vale, però estic a favor sí o sí, vull dir que està claríssim.
Mm-hmm. Carme Valls.
Bueno, jo, com la Sandra, estarem a totes, anirem a l'acte institucional, anirem a la vaga, a la manifestació.
En quina?
A la de Maria Lila.
O sigui, aneu a la mateixa?
Sí.
Val. I l'altra quina és?
L'altra és la de Plataforma 8M.
Ah, vale.
Ja saps que des de l'any passat se fan, desafortunadament, se fan dos manifestacions. No solament en aquesta ciutat que es fan dos, sinó que en altres ciutats se fan dos manifestacions. I jo, per part meva, sí que faré vaga. A més, faig vaga de consum i tinc un controlador, que és el meu fill, que me controla moltíssim aquell dia.
Però jo, ¿me permitís ser un poco...? En fin.
Mala.
Sí.
Ah. ¿Más?
¿Me puedes explicar...? No. O sea, decís que vais a hacer huelga, pero vais a los actos institucionales. Eso es trabajar. Es decir, ya no es huelga. Y hacéis huelga de consumo, que precisamente penaliza a aquellos trabajadores que están trabajando en domingo. O sea, no lo entiendo.
La vaga de consum és, bueno, és no comprar.
Exacte. Sí, no comprar o no consumir, perquè justament en aquests casos, normalment, i desafortunadament, i majoritàriament, ja sé que Ciutadans no ho creieu, qui fan aquest tipus de feina són dones que estan mal pagades i, per tant, nosaltres, com estem en contra d'aquest tipus d'actituds, doncs fem aquesta vaga de consum.
Escolta, el nivell...
Perquè aquesta gent pugui participar. Bueno, evidentment, és que a mi em sembla bé que us sembli tremendo, perquè no estem en la mateixa línia de pensament.
Entonces, estamos diciendo que las cafeterías, los restaurantes...
A més, hi ha una vaga, espera, deixa'm acabar.
Los trabajadores que están en hospitales, en tal cual, Es todo por realizado por mujeres.
Pero es que saps què passa?
No,
que quan vosaltres voleu comparar, no és veritat, quan vosaltres voleu comparar els homes i les dones, només ho voleu comparar amb certes en certs
llocs. Jo no he comparat nada, disculpa.
Bueno, sí.
Yo lo que te estoy diciendo es que tú has dicho que vas a hacer huelga,
sí,
y huelga
sí, sí,
de consumo, y para empezar, A, vas a ir a trabajar a un acto institucional, y B, estás diciendo que no consumirás en un día donde probablemente el que salga perjudicado no es alguien que tiene una mujer precarizada, sino que puede ser cualquier otro que tiene a todos sus trabajadores en perfecta regla. ¿Y le vas a penalizar a él o a ella? No, no le veo el sentido.
Yo sí.
Yo no.
Bueno, por eso tú estás en Ciudadanos y yo estoy al PSC, clarament.
Bueno, ja, però suposo que això és a nivell personal més que de partit, eh?
Bueno, és un tema de pensament, evidentment. Els pensaments són temes personals i, per tant, el pensament te porta a la persona i la persona milita en un partit o en un altre.
Us volia preguntar, però ens queden 20 segons, només si... però clar, això és molt global i general. El tema, o sigui, la dona a Espanya, estem millor que l'any passat o no? S'ha evolucionat o no?
Jo crec que no.
O ho deixem a l'aire ja.
És que tan malament no estem, amb tot el carinyo
del món. No,
no,
no, dic malament, dic si estem millor.
A veure, però, i Carme, també...
Però què vol dir no estem tan malament? Evidentment que estic millor que quan tenia 15 anys. Però què vol dir no estar tan malament?
Va, que ara hem arribat a les dues, com sempre. Àngeles, Marisa, Sandra, Carme i Sergio, gràcies, bona setmana.
Adéu.
I nosaltres, arribem senyals horàries a les dues. Que acabes de passar bon dimarts, demà hi tornem.